10 i 26, Sílvia, filla de Joan Oliver, bon dia.
Bon dia.
Com era el teu pare?
Terrible. No, era molt bona persona, però tenia un caràcter fort i manava molt.
Avui al suplement volem homenatjar en Vinena Joan Oliver.
Ja ho sé. Molts espereu amb candeletes el dia de cantar-me les absoltes. No us enfileu, si us plau. En el millor dels casos, quan jo mori, tots, bons o dolents, sereu només els meus supervivents.
Aquest any es commemora el 30è aniversari de la mort de Joan Oliver, que signava les seves poesies com a Pere IV. Dimecres de la setmana vinent, el dia 30, l'any Oliver culminarà amb un homenatge popular al Teatre de la Faràndula de Sabadell. Avui en parlarem amb l'Antoni Dalmases, escriptor de Sabadell, col·laborador també del programa. Antoni, bon dia.
Bon dia.
En Cesc Prat, que és filòleg sabadellenc i membre també de la comissió d'aquest any Oliver, bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanyarà una altra petita sorpresa musical que tindrem a l'acabar el programa, que després desvelarem. Abans de res, qui era Joan Oliver, Dalmases?
Joan Oliver era un sabadellenc que s'ha convertit quasi bé en la veu de la consciència de tots els sabadellencs i de tots els catalans, i que era un poeta, autor teatral, escriptor, articulista, agitador, home d'iniciatives culturals de tota mena, per defensar una única idea, el país.
Creieu que un acte d'homenatge com el que li fareu el dia 30 ell s'hagués sentit còmode? La Sílvia va fent que no amb el cap.
No li agradaven els homenatges.
Però per
ni els honors.
L'acte, ho dieu que és un acte popular, no? No és institucional, això d'entrada. Ja diu molt del tipus d'acte que voldria Oliver, no?
Cesc? Jo crec que, segons quin tipus d'acte, pompós i molt institucional, no s'hi sentiria gens còmode, però de la manera com l'estem plantejant, jo crec que li hauria agradat molt, crec. De fet, quan va rebre la medalla de la ciutat de Sabadell, va estar orgullós i va estar molt content de qui li donava, que era l'Antoni Farrés, i de la manera com li van donar. Per tant, jo crec que ell se sentiria molt, molt content i feliç.
De fet, Joan Oliver va marxar molt discretament, no? Ho va voler així, no, Sílvia?
Bé, ell va decidir que ja en tenia prou. Ell té un poema que parla de la mort, de com seria la seva mort, i el va posar en pràctica.
A la seva esquela, que va deixar escrita, deia: Joan Oliver, escriptor, diu, no s'admet amb flors, no s'invita personalment.
No, esclar. L'esquela la va deixar escrita ell. Recordo que el van operar a la clínica allà dalt.
Quirón,
sí. I quan es va despertar diu, mira, si l'Eta no m'he mort. Dic, esclar que no, com t'havies de morir si no havies deixat l'esquela escrita? Perquè tu voldràs posar el que vols que et posin a l'esquela, no? Sí, tens raó. I a la tarda li va dir a la meva mare, vés a comprar-me una llibreta.
I ja la va escriure.
I la va escriure.
Aquest acte d'homenatge com serà? Què hi haurà, Cesc?
Aquest acte d'homenatge hi ha diferents càpsules de teatre, poesia i música. I, de fet, es van encadenant una darrere l'altra, intentant que no pesi, que sigui una mica picadet, que vagi una mica de pressa, perquè la veritat és que hem tingut un molt bona resposta dels artistes. Tothom hi ha volgut participar. El Feliu Ventura ve de València per cantar una peça, i com ell, doncs molta altra gent que hi ha volgut ser. Per tant, se'ns ha omplert una mica i ara la por és que no duri massa.
Sí. Que puguem agafar el tren després.
De fet, aquest acte també compta amb la campanya de finançament que molta gent està també col·laborant i a través del portal totsasuma.cat, en el qual la gent pot fer les seves aportacions per si vol també acabar d'ajudar a que s'acabi d'organitzar aquest acte que es farà el dimecres de la setmana vinent a Sabadell. Parlàvem de la mort, però anem a parlar de la vida.
L'infant, el cavall de cartró, tormenta i mutiler, amb gest obstinat. Li escurça les potes, li talla la cua, li esclafa les anques a cops de martell.
Joan Oliver, de fet, tenia la mà trencada en això de fer esqueles, perquè quan era director del diari Sabadell, no? Dalmases, s'inventava esqueles de persones que no li queien bé.
Bueno, no era ell només, sinó que eren ell i tota la tropa, tota la
Trabal
colla de Sabadell.
Trabal,
Lubiols i tota la colla, que dirigint el diari Sabadell als anys 20 i pico, un temps durant, amb una certa inconsciència, els hi van deixar les seves mans, i ells contents de poder fer la seva petita revolució moral i cultural, I des d'allà feien atzagaiades a punta pala, és a dir, des de posar esqueles a primera pàgina de senyors que estaven vius i l'endemà demanar disculpes perquè havien equivocat.
O sigui, feien fe de rabes, eh?
Sí, i l'endemà també, l'altre dia, casaven el fill d'un fabricant amb la filla d'un altre fabricant que no es podien veure i tornaven a demanar disculpes perquè el casament no es produïa. O bé feien unes cròniques del Tour de França divertidíssimes, en el qual no hi havia ni Tour ni França, és a dir, que ni els corredors eren els corredors, ni l'etapa era l'etapa, ni res de res del nostre enviat especial, això sí.
Aquests eren els de la colla de Sabadell.
Sí, aquests eren la colla, i ell era un dels de la colla fort. Amb el Trabal eren, diguem-ne, dos puntals, els capitans eren, sí.
Que, de fet, per exemple, recordo que el Trabal va presentar un llibre, no? Feia el llançament del llibre del Trabal.
Sí.
Què va consistir, aquest acte?
No, el llançament del llibre des del carrer d'en Font, que encara hi és aquella casa, em sembla, es posava al balcó. Allà tenia el Casino dels Senyors, ells en deien el Casino dels Senyors, del lloc de reunir-se, i des d'allà van anunciar el llançament del llibre l'any que ve, que l'havien fet entre tots pel firmava el Trabal, eh? Perquè havia fet ninots, el Trabal havia fet ninots, amb uns acudits estranyíssims. Era un llibre que es venia només tancat, és a dir, que no es podia obrir, si fins que no l'havies comprat i te l'havies endut a casa, perquè si l'obries segur que el tornaves i reclamaves. I llavors la gent reclamava. Llavors ells van anunciar el llançament del llibre i es fotien al balcó, agafaven el llibre i el llançaven. El tiraven sobre
la
gent, sí, no, pel balcó, sobre el tio que passava pel carrer. El tornaven a recollir, el tornaven a buscar, el tornaven a llançar. Era el llançament del llibre, literal.
Clar, Sabadell, ens hem d'imaginar que era una època en què la vida cultural a Sabadell estava molt activa, no? Per exemple, Rodoreda deia que anava de Barcelona a Sabadell perquè considerava que hi havia més ambient cultural.
Home, anaven a veure amb aquests, eh? A Sabadell l'ambient cultural feien el Trabal, l'Odiols, l'Oliver i, no sé, l'Arrufat, el Vilarrufat, el Casals, aquesta gent, la Garriga. No feien ells, eh? Els altres eren uns muermos, d'aquí t'espero.
No, però és curiós que la Rodoreda sortís de Barcelona per anar a Sabadell perquè en aquell moment hi trobava més ambient cultural.
Tio, no? escapant-se de casa, que no l'havien deixat ni a escola, la Rodoreda. Eh? La Rodoreda no podia anar a escola. L'havia cuidat el seu avi tota la vida, tota la santa vida. Fins...
S'escapava i anava fins a Sabadell.
Anava fins a Sabadell amb el trenc.
L'elèctric.
Amb el trenc. El tren dels catalans.
Catalans ja era, no?
Encara en diem així, eh?
Sí, sí, què m'has de dir?
Clar.
Nosaltres a casa en dèiem el tren de Sarrià.
Bueno, perquè éreu més fins, éreu gent de Barcelona.
De Gràcia, de Gràcia.
Oh, de Gràcia, ostres, de Gràcia, imagina't. Sí.
Gràcia, però l'altra banda, eh? La banda de Sant Gervasi.
Ah, ostres, pudientes.
I aquella colla de Sabadell, com ens l'ha d'imaginar culturalment, Cesc?
La colla de Sabadell culturalment. La colla, de fet, el que pretenien era sacsejar la vida cultural sabadellenca i la vida cultural del país, en el fons. Ells, es diu, feien moltes animalades, com el llançament del llibre o una conferència en què van portar al costat del Juroi un ruc allà que s'estava defecant mentre feien la conferència, o moltes altres coses així. Ells en deien facècies en aquell moment, ara en diríem animalades o d'una altra manera, però en el fons no hi havia sinó una voluntat de sacsejar la vida cultural i de posar-la a primer nivell europeu.
O sigui, ara entens moltes coses, eh, Mercè?
Sí, ho entenc tot.
Veient el sentit de tot.
Volia introduir aquí amb un article fantàstic que vas escriure a l'Estudi d'Estudis.
Un dels molts fantàstics que escriu
el
Dalmases.
Sí, però la síntesi d'aquest article que vas publicar, diria que l'any 2000, a l'Institut d'Estudis Osonencs o alguna cosa així, és d'una síntesi, d'una clarividència absoluta per reconèixer, per fer el recorregut a la vida de Joan Oliver Pere IV. I hi ha una part dedicada als pseudònims, que em sembla fascinant. El joc aquest amb el pseudònim signava, per exemple, amb V-F-Moix, Anicet Serafí, i m'agradaria preguntar-te, Antoni, quan ell comença a signar com a Pere IV?
Comença a signar com a Pere IV al diari de Sabadell. Suposo que una mica preveient que quatre a Sabadell, llegien tots el diari, i a casa seva, la seva mare, ell tenia molta por que la mare s'enfadés.
I el pare.
Bueno, por del pare i disgust per la mare, més aviat.
Clar, perquè llavors... que la família era com una família burgesa, benestant.
Home, molt benestant.
Rica.
Aviam, Oliver Sallarès, Banc de Sabadell, Caixa de Sabadell. Cada avi va fundar una cosa.
Ja ho tenim fet.
Si no tenim els calés aquí, tenim els calés allà, però són els calés de casa.
I el fill surt com ha de sortir.
Exacte.
Rebel.
Sí, just.
Però hi afegeixi el Turull, eh?
Sí,
El rico català,
també la colla aquesta. Vull dir que, era un home que, quan va decidir posar el seu pseudònim, era justament per una mica, teòricament, per amagar-se. Va posar Pere, perquè es deia Joan i Pere, d'aquells tres noms de bateig, i Quart, perquè era el quart germà. Va posar aquest nom. No pas per ínfules monàrquiques.
No, gens i mica.
Ah, això vull dir,
quedi clar, Sílvia.
Era el quart de 10 germans. Estiem a dos quarts d'una, es banya i es perfuma, i amb l'aigua nou que té... Corre a firmar una estona a un banc de Barcelona on fot de conseller. Finida la rua tasca... Perdó, 12 germans, no?
11.
Sí, sí. Que ell deia sempre, una frase que em va dir la Sílvia en el seu moment, que em va quedar molt marcada, ell deia, luxes cap, comoditats totes.
Sí.
Això com s'explica?
Això s'explica perquè el meu pare era molt fredolic i volia la calefacció a 24 graus. La meva mare es moria, pobreta. Que, esclar, era molt més jove i no tenia tan fred. Però deia que la calefacció era una cosa de necessària per tothom. I ara s'està veient, eh? Tots els problemes que hi ha ara, perquè la gent s'ha d'encendre fogueres per poder-se escalfar.
Aquesta és una de les facetes de Joan Oliver, diguem-ne l'etapa primera, després arriba la guerra i tot es comença a torçar.
Un dia tràgic, la gent més innoble d'aquesta terra desfeia la pau. Els vils feixistes dreçats contra el poble volien fer-lo per a sempre un esclau, vingué la guerra.
Això que estem escoltant és la marxa de l'Exèrcit Popular Català. Ell va escriure la lletra d'aquesta marxa.
Sí.
Sí, estava molt involucrat en el bàndol republicà.
Sí, totalment.
És que amb la colla de Sabadell van fundar institucions, per exemple, com el Bibliobús per anar pel front a portar
llibres,
cultura i llibres als soldats, o bé abans havien fundat les agrupacions musicals.
Sí.
Vull dir, aquella gent eren uns, que avui dia en direm uns gamberros, però uns gamberros llestos.
Sí.
Ja no en corren d'aquests, eh?
No, intel·ligents, a més
sí,
a més.
Sí, tenien possibilitats i tenien capacitats.
Sí.
I la guerra segurament va ser allò un trencament amb tot el seu passat burgès. No? Va ser quan ell es va qüestionar tots els seus valors, va fer un pas compromès cap a una causa, que és el bàndol republicà, i això segurament a casa no devia ser del tot correcte.
Bé, ja era, ja en temps de guerra ell ja tenia 30 i escaig d'anys, i la mare i el pare ja no existia, i per tant no hi va haver tant de trencament perquè ell ja vivia a Barcelona i era molt diferent, ja no depenia dels pares, diguéssim.
I d'aquestes cançons de guerra ell va passar als poemes d'exili.
Una nit de lluna plena tramuntar amb la carena lentament sense dir res. Si la lluna feia el ple també el feu la nostra pena. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que l'assumiu completa.
És fantàstic veure a la Sílvia remarcant, posant èmfasi, no? Quan, escoltant
que
el pare i amb els ulls humits.
No, perquè és que és veritat. Jo quan, sempre que l'he sentit recitar aquest poema, sobretot el dia del Price,
sí,
ho vaig veure tan clar que cada vegada que algú em demana per recitar aquest poema, jo sempre els dic, aquí ja heu d'apretar. Aquí heu d'apretar perquè aquí hi ha l'ànima de l'Oliver. I és veritat, és veritat.
Joan Oliver va escapar com va poder fins a arribar a la frontera francesa, es va establir al país veí, però quan França va ser ocupada pels nazis, va emigrar cap a Santiago de Chile. Vas explicar, professor Dalmases, que aquestes corrandes que escoltem i que tothom té al cap, n'hi ha unes altres.
Sí, una primera versió de les corrandes, que és l'autèntica, diguem-ne, bafarada inicial, la fogarada de l'home que ha estat perseguit.
Pots llegir
que
el paràgraf final?
És bastant bèstia, eh?
Per això t'ho demano.
Les corrandes d'exili del 2 de desembre del 39 de París acaben així. Venceren perquè eren forts i cruels sense recança. Com marciren els teus llors i es fundraren t'esperança. Catalunya, fera mansa, calla i plora tres dissorts. Plorant, pensa en els teus morts. I callant, en la venjança.
En la venjança.
En la venjança.
Déu-n'hi-do.
Aquestes no han quallat tant per això, de corrandes?
Aquestes no es coneixen tant perquè les publicades són les altres.
Bueno, aquestes també són, es van publicar, no? una revista de Xile.
Les va publicar a Xile, sí. Estan publicades a Germano Santiago de Xile. Però aquí no arriben, com a, diguem-ne, dintre de l'obra completa, arriben les altres.
Fatigat de tanta espera, he reprès el mal camí, deixo l'esperança enrere, però la fe em vol seguir.
Després Oliver ja va tornar a Catalunya el 48 i va ser aquesta tornada tan dura, aquesta duresa de tornar a Catalunya, en la qual ell es va refugiar també en la literatura, i d'aquí ve segurament el seu caràcter potser més agre, no?
Bé, no és que fos agre, però ell va trobar una Catalunya grisa, enfonsada. I se sentia molt desgraciat. A més, la família s'havia arruïnat, i tot allò que figurava que érem tan rics, doncs no. I la meva àvia tenia un vitalici, l'àvia Lola, i gràcies a aquest vitalici doncs vam anar fent. El que passa és que, clar, quan va morir l'àvia, ell es va haver de posar a treballar als 60 anys. I això és molt dur, però ho va fer, ho va fer. I me'n recordo que es tancava el despatx perquè havia de fer una traducció i li pagaven a 60 pessetes la pàgina. I s'havia de fer tantes pàgines per poder cobrar a final de mes. Vull dir, va viure una vida bona fins que va venir la guerra, però després va ser bastant dur, sí, tot.
L'obra de Joan Oliver s'ha traduït a l'alemany, a l'anglès, al castellà, a l'eslovè, l'hongarès, l'italià, el japonès, el neerlandès, el portuguès, el rus, el serbo-croat, el suec i el xinès. Per tant, és una obra, diguem-ne, universal en tot... Digues.
No, el que vull dir, sí, s'ha traduït molt, però actualment, avui, l'any 2016, a Catalunya, no es troba a la venda cap llibre de Joan Oliver, excepte el bestiari, ni tan sols les obres completes, si vas a comprar-lo en una llibreria. I això no és una vergonya, és un escàndol.
Sobretot a casa nostra.
Sí.
El que sí que hi ha són...
I és gent... el normal.
Sí, sí. Gent que sí que s'ha encarregat durant uns anys, també amb aquesta comissió d'en Joan Oliver, que heu editat un disc amb un recull de poemes, Pere Quart Musicats, que es pot adquirir precisament aquest cap de setmana amb el diari Ara. I un dels que també han musicat més poemes i de fa molt temps i que els coneixen són els germans Roda, Tricicle, que en deia l'Oliver. Avui hi són aquí l'estudi 2, l'Ignasi i l'Àlvar. Bon dia, com esteu?
Bon dia.
Bon dia.
Què ens tocareu?
El Vesperon.
Vesperon.
Aquest és un, em sembla que va ser l'últim poema que ens va enviar el Joan Oliver per musicar, i penso que en el que diu s'hi reflecteix bastant bé la seva acritud, no? Això que deia la Sílvia, una mica, doncs, aquest dolor que el va corsecar durant molts anys.
Doncs quan vulgueu, el suplement torna a Tricicle, torna en el germà Roda, ens toca en aquest Vesperon.
Vesperon, jo d'esquerra i progressista, fat i fastiguejat del nostre món. Canto cançons amb barba i cara trista. Vesperon, el que passa és que vull seguir la veta del públic que m'escolta commogut, perquè parlo d'amor com un poeta romàntic, cursi, melenollut. Però avui entre nosaltres i en veu baixa us diré allò que penso de debò. Jo sempre em guardo un roc sota la faixa mentre a la mà tinc una flor. Heus així un doble joc que mai no falla, donar peixet i anar estovant la gent per tal de desfermar la gran batalla, així que bufi el nostre vent. Si avui tot és guitarra i som paraules, vindrà el temps del batzac i el cop de fals, i llavors serà joc de poques taules, i ai de qui tingui massa pasta al banc, i ai del que trafica amb carn humana, del brut que es disfressa de virtut, del lladre de qui és ric sols perquè mana, de qui corromp la joventut. Però avui fem com en els anys 40, gruixem-nos amb els tangos més podrits, mentre els senyors ens diuen canta, canta, que així et distreus dels teus neguits. Deixem-los desfogar, són idiotes. Nosaltres seguirem fent el paquet. Aviat aniran de quatre potes, de tan lladrà i tan refilet. Vesperon ens permeten fer l'artista i guanyar un nom per sales i carrers. Vesperon, jo canto amb barba i cara trista. Vesperon, riuran bé sols els darrers. Vesperon, riuran bé sols els darrers. Vesperon.
Vesperona, els germans Roda, que així els va titular en Joan Oliver, perquè eren tres, anaven amb Roda, per tant, són un tricicle. Per cert, dir també que Joan Oliver no només va ser poesia, també va ser teatre, que aquest disc el podeu trobar al Diari Ara, i que, a més, aquest dimarts el PEN Català donarà a conèixer material també inèdit de Joan Oliver en un acte que es farà i que també hi seran Dalmases i tota la companyia que avui ens ha acompanyat. No, Joan?
El 29. Pere. El 29.
Però com que ets igual que l'Oliver.
Sí, home.
Per això t'ho dic.
De què volem?
Sílvia Oliver, filla de Joan Oliver, Antoni Dalmases, Cesc Prat i també ens ha acompanyat el Germán Roda. Moltíssimes gràcies, de veritat, per haver vingut avui al Suplement a recordar-lo. Ara tornem.